Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Per robar bombones de gas freó en una operació policial simultània a Sabadell, Terrassa, Badalona i la Pobla de Mafumet. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els arrestats formen part d'una banda criminal que entrava en empreses a les nits per robar unes bombones que posteriorment venien a 1.500 euros cadascuna. A l'operació d'avui conjunta amb els Mossos i la Guàrdia Civil també s'ha intervingut un centenar de bombones.
Mozart serà el protagonista del segon concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès al Festival de Música de la Cerdanya.
Òscar Lanuza, gerent de l'OS saber destacar tant l'espai com la temàtica de la cita.
A l'església de Puigcerdà, un altre espai fantàstic, un concert, com deia, dedicat a la Sinfonia Hafner de Mozart i a tot un repertori d'àries i obertures.
El concert de l'OSB, Mozart, una sinfonia de l'agost, tindrà lloc demà a les 10 de la nit. I atenció, queden encara entrades disponibles.
En esports, Jesús Olmo és el tercer fitxatge d'aquesta setmana del Centre d'Esports Sabadell.
S'ha fet oficial aquest migdia i suposa el retorn del jugador veterà, sumant-se al de Manu Lanzarote. El Sabadell busca ara dos davanters per donar per completada definitivament la plantilla. Tot plegat ho hem sabut el dia que el club arlequinat disputa a la Nova Creu Alta el primer i únic partit de pretemporada a casa contra el Sant Andreu de tercera divisió.
Són algunes de les notícies que abordarem en els pròxims minuts amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Sergi Gallego.
Predominarà el cerceré o poc ennuvolat, si bé creixeran nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i del Massís del Port, que localment deixaran el cel mig ennuvolat en aquests sectors. A banda, no es descarta algun ruixat al Pirineu Oriental d'intensitat entre feble i moderada. La temperatura pujarà entre 2 i 4 graus en general i s'assoliran valors màxims que voltaran entre 23 i 28 graus. Al Pirineu, entre 29 i 34 graus. A Ponent i a les Terres de l'Ebre, i entre 26 i 31 graus a la resta de Catalunya. Pel que fa al vent, bufarà el component sud al litoral i el nord i oest a l'interior, d'intensitat entre fluixa i moderada amb algun cop fort. Pel que fa demà, la temperatura continuarà pujant i l'ambient serà càlid al centre del dia. Predominarà l'ambient assolellat, tot i que hi haurà alguns núvols baixos fins a primera hora del matí al litoral, així com creixement de nuvolades a la tarda a zones de muntanya, on pot descarregar algun xàfec. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Pel que fa al conjunt de la xarxa viària catalana, sí que trobem dos punts conflictius. Un és la C31, al seu pas per Sitges, on hi ha un quilòmetre de cua en els dos sentits, i l'altre és la Nacional 340, al seu pas pel Vendrell, on hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona. Passant 3 minuts de les 7, 5 persones detingudes per robar bombones de gas freó. Aquest és el balanç de l'operatiu policial conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que aquest matí ha tingut lloc a Sabadell, Terrassa, Badalona i la Pobla de Mafumet. L'objectiu de l'operació era atrapar un grup criminal que robava per la força aquestes bombones en empreses per vendre-les a preus que vorejaven els 1.500 euros cadascuna.
L'operatiu ha començat a 6:15 de la matinada de forma simultània a les 4 poblacions. En total, una vuitantena d'agents de la Divisió d'Investigació Criminal i una cinquantena de la Guàrdia Civil s'han desplegat a Sabadell, Terrassa, Badalona i la Pobla de Mafumet per fer-hi els registres. En el cas de Sabadell se n'han fet 2, però la policia no ha especificat on s'han produït les detencions perquè la investigació continua oberta. El grup criminal contra el qual s'ha actuat avui es dedicava a robar empreses durant la nit en diferents mètodes com l'encastament, el butró o l'escalament. L'objectiu era aconseguir gas freó que serveix per omplir circuits de refrigeració i pot costar uns 1.500 euros per cada bombona de 9 quilos. En total s'han intervingut més de 100 bombones que el grup tenia emmagatzemades.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Segueixen aquesta tarda les aturades a Renfe. D'aquí una hora, a les 8, comença la segona tanda de vaga convocada pel sindicat ferroviari de la CGT. Entre les 8 i la mitjanit només circularan el 40% dels trens habituals. Els vaguistes reclamen a l'empresa que augmenti la plantilla, ja que consideren que no és possible assolir la jornada de 37 hores setmanals.
Les afectacions del servei han comportat alguns inconvenients i retards als usuaris durant el primer tram de 12 del migdia a 4 de la tarda, tot i que, segons l'operador del servei de l'R4, que passa per Sabadell, Sabadell s'han realitzat els serveis mínims amb normalitat. Entre els usuaris, alguns es mostraven desconcertats, altres sabien que avui hi havia vaga. Escoltem l'Elsa i la Teresa, que aquest matí han agafat el tren a Sabadell Centre.
És que jo pensava que era demà, no avui. Jo vaig llegir el 15, no el 14. Ai, sí, informació, almenys a l'entrada. No megafonia que ni la sents i segons quines estacions és que no se sent res.
Pensava agafar el de I4, crec que és, no ha vingut. El de I25 no ha vingut i estic esperant el de I40. Amb la qual arribo, pues, mitja hora de la feina. Ho vaig el dilluns i després la web a vegades ho posa, a vegades no. No m'han informat de res, la veritat. Estic aquí esperant. M'he portat un llibre per a passar el rato.
Els usuaris, però, critiquen la falta d'informació i desconeixen si podran reclamar l'import del bitllet. És el cas de la Bea i la Mercedes, que han hagut d'esperar una llarga estona o fins i tot han optat per altres mitjans de transport.
Doncs sí, que fins a I40 no puc anar a Barcelona. Sí, sí, és degut a la vaga. És que són 40 minuts esperant quan de normal serien 10 o 20 minuts, com a molt.
No, no lo sabía, porque como estoy ahora mismo de vacaciones, pues no estoy pendiente de la Renfe. Estaba con ilusión de que iba a pasar, veo que no pasa y he oído por el micrófono, que he buscado aquí en internet y además he oído que hay paro, que con motivo a los paros están pasando como más alargados los trenes.
Si entre les 8 i les 12 heu d'agafar un mitja distància o una alta velocitat, compten amb uns serveis mínims del 78% i els serveis d'Àlvia del 65%. L'aturada està convocada fins a mitjanit.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
La lluna taparà enguany les llàgrimes de Sant Llorenç. Aquest fenomen que es produeix cada mes d'agost tindrà una dura competència amb una lluna plena aquesta nit. Malgrat això, els astrònoms asseguren que es podran seguir veient aquestes perseides tan famoses que sembla que brollin de la constel·lació de Perseu.
La tradició ens fa pensar que aquestes esteles blanques i verdoses que veiem les nits centrals de l'agost són estrelles, però la ciència ens ha rectificat. Es tracta de matèria bruta en suspensió a l'univers que col·lisiona amb l'atmosfera. Albert Morral, director científic de l'Observatori de Sabadell.
Ara, a l'agost, al voltant del 12 d'agost, hi ha la pluja de les perseides, oi? Perquè la Terra, en la seva òrbita, cada any, cap al 12 d'agost, travessa una zona del cel que està plena de pedretes. Està bruta, no?, aquesta zona, diguem. I per què està bruta? Perquè va passar un cometa fa uns quants anys i els cometes van perdent material, van deixant pedres. La Terra travessa aquesta zona i ens sembla que ens cauen pedres a sobre.
Segons Morral, una de les zones més fosques del Vallès és el Coll d'Estanalles, a Matadepera. Però si sou de vacances per Catalunya, també recomana espais ben singulars.
Un és per allà, a la zona del Pedraforca. Allà hi ha nits que el cel és impressionant. Un altre és per Àger, pel Montsec, aquella zona també es veu molt bé. I un altre que jo conec és per la Terra Alta, al sud de Catalunya. Aquella també és bastant fosca, Horta de Sant Joan i pobles del voltant. Es veu molt bé el cel, també.
Per observar els perseids no cal res més que buscar una zona fosca i estirar-se a terra a observar. Es pot fer a ull nu, no cal anestris, però existeixen ja algunes aplicacions mòbils com Star Walk 2 per localitzar la constel·lació de Perseu i veure'n més. Per horari, haureu d'anar tard, ja que és més habitual que les més intenses apareguin de matinada.
El petit problema que tenim aquest any és que la lluna ens està creixent molt i dimecres ja serà lluna plena, o sigui que és el petit impediment que tenim aquest any, que tot i que estiguem en un lloc molt fosc, tindrem força lluna, i això fa que les més dèbils no les vegin.
Així doncs, noctàmbuls o matiners ja tenen una bona excusa per sortir a la natura i gaudir de l'espectacle.
Però el dia ens deixa altres notícies que repassem en format més breu. Neix el primer nadó per fecundació in vitro a la clínica del Vallès de Sabadell.
En Logan ha nascut aquesta matinada amb 3 quilos i mig, fruit d'una fecundació in vitro realitzada al nou centre de Xeus Dona de la ciutat, integrat dins de la clínica del Vallès. És el primer nadó nascut per aquest mètode a les instal·lacions que ofereixen servei d'urgència de parts des de l'abril del 2018.
Un incendi en un quadre elèctric obliga a desallotjar un immoble per motius de seguretat.
Ahir a 11:45 de la nit, al carrer Ramon Jové, al barri de Campotxaner, els bombers van rebre l'avís que sortia fum dels baixos. Quan van arribar, els serveis d'emergència van trobar l'espai inundat a causa del trencament del baixant d'aigües fecals. L'imminent perill d'electrocució ha fet desallotjar tot l'edifici fins a restablir les condicions necessàries. No es van atendre persones per intoxicació de fum ni per cremades.
Una ferida lleu en un accident de trànsit.
La dona, de 91 anys, circulava dins d'un vehicle com a acompanyant pel carrer Alemanya, al centre, quan va col·lisionar ahir amb un turisme. La policia va traslladar la dona al CUAP de Sant Fèlix amb pronòstic lleu.
I dues ferides lleus més ahir en un accident a al carrer Covadonga.
Dos vehicles van xocar a les 8 del vespre per, suposadament, no respectar el pas de preferència d'un dels vehicles, segons ha informat la policia municipal. Les dues dones, de 27 i 20 anys, han estat traslladades al CUAP de Sant Fèlix per la cura de les seves lesions lleus.
Detingut un home a la Ronda Ponent per robatori amb força.
L'individu de 58 anys seria l'autor del presumpte delicte de robatori amb força després que, suposadament, fracturés el vidre d'una antiga sucursal de la Caixa.
I Sant Cugat reclama a Abertis més seguretat als túnels de Vallvidrera.
La nova alcaldessa de la ciutat, Mireia Ingla, ha explicat que el ple de juliol va aprovar una moció a proposta de Ciutadans per millorar aquesta qüestió.
És una via doncs, que s'hi han de fer moltes més inversions de les que s'hi han fet i que per tant ja té uns quants anys i que per tant hi ha mesures de seguretat noves que s'han de poder aplicar i en definitiva la moció de l'altre dia en termes molt genèrics anava per aquí, però en tot cas és un tema que no depèn només de l'Ajuntament de Sant Cugat, però sí que com a Ajuntament tot allò que afecti a les vies de comunicació, a les infraestructures que travessen la nostra ciutat, doncs nosaltres com a ciutat ens hi hem de comprometre, no?
Ingla ha assenyalat que la millora de la mobilitat és una prioritat del nou executiu i ha expressat la seva voluntat de connectar les 7 estacions de ferrocarril de la Generalitat de Catalunya que hi ha a la població a través d'una xarxa d'autobusos urbans.
En cultura, l'Orquestra Simfònica del Vallès fa demà el seu segon concert dins del 35è Festival de Música de la Cerdanya. En aquest cas el dedica a Mozart i a les seves òperes sota el títol de Mozart, una sinfonia d'agost, unes composicions que sonaran en un escenari privilegiat, el de l'església de Sant Domènec de Puigcerdà.
Don Giovanni, les noces de Figaro i la flauta màgica seran les protagonistes del concert de l'OSB amb diferents àries expressament escollides per a l'ocasió. Així ho ha destacat el gerent de la Sinfònica, Òscar Lanuza, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Tenim una petita selecció d'àries de Mozart. Mozart també és un dels grans mestres de l'òpera. Tant en les sinfonies com en l'òpera és on més brilla, no? el geni de Mozart i volem fer evident aquest talent en aquest concert i compartir-lo amb el públic del Festival de la Cerdanya.
Sota la direcció de Rubén Gimeno, la sinfònica pujarà a l'escenari amb el pianista Carles Marigó, la soprano Júlia Ferrés Llongueras i el baríton Joan García Gomà. Tot plegat en un festival que programa tota mena de música, des del gospel fins a grups com la Pegatina o Oques Grasses, passant pel cantautor sabadellenc Albert Pla. La Nuza creu que certàmens com aquest ajuden a acostar la música a tothom.
Pensem que són iniciatives fantàstiques, acostar la música allà on hi ha la gent, no? En cada moment també perquè s'escolta d'una manera diferent, també perquè les propostes es poden fer d'una manera diferent, tant si són quan són a l'aire lliure com en aquest cas, que són en entorns diferents dels auditoris, perquè també pensem que és un moment especial, el públic està relaxat, també està més desconnectat.
El concert de demà és el segon de l'OSB, el Festival de Música de la Cerdanya. La setmana passada en van fer un altre a l'Església de la Nostra Senyora dels Àngels de Llívia, en aquest cas dedicat al compositor txec Antoni Dvořák. Mozart, una sinfonia d'agost, serà demà a les 10 de la nit i encara hi ha entrades disponibles.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Música electrònica, sense interrupcions. Non-stop, non-stop, non-stop.
Vitamina Dens, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
I recorda, tornem al setembre.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Isabel Díaz Ayuso ja és nova presidenta de la Comunitat de Madrid.
La candidata del PP ha estat investida aquest dimecres a la tarda amb els vots del seu partit, Ciutadans i Vox. Díaz Ayuso governarà un govern de coalició PP-Ciutadans, ja que Vox no entrarà a l'executiu. De fet, de tota manera, en segona sessió del ple d'investidura, la nova presidenta s'ha compromès a assumir i complir en la seva totalitat els punts del programa acordats amb els ultres. Els diputats del PSOE, Més Madrid i Podem han votat en contra de la candidatura d'Ayuso. En el seu discurs d'investidura va prometre una rebaixa d'impostos, combatre la corrupció i fins a un programa de 155 mesures amb una clara referència a l'article 155 de la Constitució.
El conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, declararà al Parlament el dimecres 21 d'agost per justificar les últimes retallades.
La Comissió d'Economia l'ha citat formalment a les 10 del matí a petició de Catalunya en Comú Podem i la CUP. Aragonès haurà d'aclarir les raons de la retallada del 6% en la despesa anunciada la setmana passada.
Justícia rep prop de 3.500 sol·licituds per reclamar la nul·litat dels judicis franquistes.
Un 70% de les persones que han fet la gestió han demanat rebre la nul·litat per correu electrònic, mentre que la resta l'han recollit personalment. Es calcula que a Catalunya hi ha més de 66.600 persones contra les quals es va instruir un procediment judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.
El president de la Generalitat, Quim Torra, reclama una resposta humanitària immediata per al vaixell d'Open Arms, que porta 13 dies esperant un port segur en desembarcar els prop de 150 refugiats a bord.
En una pilada de Twitter, Torra assegura que la situació és d'una gravetat extrema i que ens afecta a tots, amb tot ha posat a disposició de l'ONG els ports de Catalunya davant d'aquesta situació de bloqueig.
L'últim que sabem sobre aquesta qüestió és que l'Open Arms buscarà resguard en les pròximes hores en aigües territorials italianes prop de l'illa de Lampedusa, a l'espera que se li assigni un port per poder desembarcar aquests migrants rescatats. Aquesta decisió arriba després que la justícia italiana hagi suspès la prohibició firmada pel ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que l'impedia a l'ONG espanyola entrar en aigües territorials d'aquest país. En successos, 5 detinguts en un operatiu antidroga a Barcelona.
Una cinquantena d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han participat en l'operació conjunta en narcopisos al barri de Sant Antoni i Sants Montjuïc. A més dels arrestos, també s'han intervingut petites quantitats de substàncies de diferents tipus.
Detinguts 3 homes a Blanes acusats de violar en grup una noia a l'interior d'un pis de la població.
Els fets haurien tingut lloc a la nit de dissabte a diumenge, després que la jove i els arrestats coincidissin en una festa. Els detinguts, entre 19 i 54 anys, l'haurien retingut i agredit sexualment.
Moment ara pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tercer fitxatge de la setmana del Centre d'Esport Sabadell. Després de les incorporacions de Xavi Boniquet i Manu Lanzarote, avui el club arlequinat ha fet oficial el fitxatge de Jesús Olmo.
El veterà jugador viurà la seva segona etapa amb la samarreta arlequinada després de setmanes de negociacions. Fa justament un mes que Ràdio Sabadell avançava l'interès del club pel jugador. Finalment s'ha produït l'acord entre la comissió esportiva, el jugador i l'Elx, l'equip al qual pertanyia el barceloní. Olmo ha parlat ja als mitjans del club.
Muy contento de volver a este estadio, a este campo tan, tan maravilloso que en tiempos anteriores hemos vivido tantas alegrías. Y la verdad que queremos repetirlo y seguro que este año disfrutaremos todos juntos, junto a la afición y el equipo, y haremos cosas interesantes y por qué no soñar.
La primera època d'Olmo al Sabadell amb l'equip a segona va estar marcada per una greu lesió del tendó d'Aquiles. De la nova Creu Alta va sortir direcció al Reus, on es convertiria en un dels homes de pes fins a la desaparició d'en competició dels reusencs la temporada passada per problemes financers. L'Elche aprofitaria per rescatar-lo el passat mes de gener, però el barceloní només acabaria jugant un partit amb els il·licitans. Enguany, en canvi, amb 34 anys, està cridat a ser un dels líders d'una defensa que Antonio Hidalgo ja té tancada. El Sabadell buscarà dos davanters per completada definitivament la plantilla.
I com deia Molmo, ha estat la tercera novetat del Centre d'Esports en les últimes hores. En aquests moments s'està portant a terme la presentació de Lanzarote i Boniquet a la nova Creu Alta, un acte que precedeix l'amistós contra el Sant Andreu. Al temple hi tenim el nostre company Sergi Parc. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda des de la Nova Creu Alta, en marxa aquest acte de presentació, doble presentació de fet, de Manu Lanzarote i de Xavi Boniquet, dos dels fitxatges d'aquesta setmana, en un acte que està sent conduït, per cert, pel nostre company Adrián Arroyo, i aquest acte està despertant molta expectativa entre els aficionats arlequinats, especialment per la tornada de Manu Lanzarote, que, com diem, ahir es va anunciar, ahir coneixíem el seu retorn de forma oficial, tal com va avançar Ràdio Sabadell en el seu moment aquí a la Nova Creu Alta, després del seu pas quan l'equip estava a segona divisió A. Lanza no estarà avui disponible per jugar al partit, tampoc ho estarà el fitxatge que hem conegut aquest migdia, el de Jesús Olmo, però sí que estarà sota les ordres i disponible per Antonio Hidalgo per disputar aquest partit contra el Sant Andreu, que arrencarà a les 8 del vespre, Xavi Boniquet.
Gràcies, Sergi, bona tarda. I a partir de les 8, el Sabadell disputa la Nova Creu Alta el primer i únic partit de pretemporada a casa contra el Sant Andreu de tercera divisió.
I en la prèvia de l'enfrontament han parlat els dos tècnics. Comencem amb Antonio Hidalgo, que hi veu una nova oportunitat per seguir fent proves a una setmana de començar la Lliga.
De treballar les dues superfícies que ens trobarem, a casa, amb la nostra afició, veure cares noves, això és bo per l'aficionat i bueno, continuarem provant coses.
El seu homòleg a les files quadribarrares és un vell conegut per l'afició arlequinada, Miquel Azaparren. L'excentral del Sabadell va ser un dels herois de l'ascens a Ipurua abans de marxar al conjunt andreuenc.
L'any passat se vivieron momentos históricos que yo creo que son importantes para el club. Ganamos la Copa Cataluña, hicimos el Atlético Madrid compitiendo de tú a tú en muchas fases de la competición, pero no conseguimos el objetivo que teníamos muy claro, no nos escudamos en que es una excusa lo otro, pero nos quedamos sin playoff y este año tenemos muy claro que los que seguimos, los que han seguido, los que han fichado y todo el mundo, nuestro objetivo es no conformarnos con nada de lo que hemos hecho hasta ahora como prioridad máxima a la Liga.
Recordem que el partit entre el Centre d'Esports i el Sant Andreu comença d'aquí poc més de mitja hora, a les 8.
Aquest amistós de pretemporada no serà l'últim del Sabadell després de confirmar-se que aquest dissabte a 11:15 del matí, i a només una setmana de l'inici de Lliga, contra el Vilafranca al camp de Sant Pere Molanta. Aparquem el futbol, agafem la bicicleta. Avui David de la Cruz ha disputat la segona etapa de la Vuelta a Burgos, una jornada amb final a l'Erma que no ha presentat gaires canvis a la classificació general.
No, de fet, Giacomo Nizzolo, el vencedor d'ahir, continua vestint el mallot morat de líder. L'italià avui ha quedat segon, només per darrere de John Averasusturi, del Caja Rural. Pel que fa al sabadellenc de la Cruz, el ciclista de Lineos ha entrat en la posició 32 i ara és 25è a la general a 18 segons del líder. Demà, jornada de tobogans amb 4 ports de tercera i un de categoria especial, el del Picón Blanco, situat a la línia de meta.
De la carretera passem a la muntanya perquè Mercè Pacios participa a partir de demà a la Rothaus Bike Giro de la Selva Negra, una cursa de BTT de 4 etapes individual.
A poc, la sabadellenca va assolint el seu pic de forma després d'un any marcat per les lesions. Prova d'això és la victòria a la Colina Triste, l'última cursa a la qual va participar. Igual que en aquesta ocasió, també va ser una prova de diversos dies. Malgrat el triomf aconseguit, Pacios considera que no són la seva especialitat.
Les proves aquestes que estic fent últimament, que són tan llargues, ho passes més malament perquè has d'estar molta estona, o sigui, no pots perdre. En cap moment, si perds de la concentració, perds minuts, regales minuts i és molt, bueno, molt malament per estar al davant. Llavors, més fàcil amb una prova exclusiva i més curta, que no deixa de ser, serà d'unes 3 hores, però serà més fàcil mantenir el nivell que no quan són tan llargues. O sigui, a mi m'agrada més personalment, em sento més còmoda.
En total seran 200 quilòmetres i 6.000 metres de desnivell en la tercera edició d'una Rothaus Bike Giro de la Selva Negra, que donarà demà el tret de sortida.
I ara és moment de marxar de la ciutat, ja és oficial, Borja Iglesias fitxa pel Betis.
El fins ara davanter de l'Espanyol firma amb el club verd i blanc per les pròximes 5 temporades. El Betis abona 28 milions d'euros per incorporar el Panda, que per tant ja no disputarà el partit d'Europa League que afrontarà demà el conjunt blanc i blau contra el Lucerna.
No deixem el futbol perquè aquesta nit es disputa la Supercopa d'Europa.
I enfrontarà el campió de la Champions, el Liverpool, amb el de l'Europa League, el Chelsea. A les 9 del vespre arrencarà el duel anglès a Istanbul i serà arbitrat per primer cop per una dona, per Stephanie Frappart.
I el Sevilla es desprèn de Beneider, que marxa al Mónaco per uns 40 milions d'euros.
Això sí, els andalusos continuen eixamplant el capítol d'entrades amb una incorporació de Ronnie López, l'extrem portuguès. És ja l'11è fitxatge d'un remodelat Sevilla.
5 minuts per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 14 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem divendres amb més informació a les 10 amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.